parlant d'aquesta Champions.
Pep Guardiola, bona nit i felicitats.
Moltes gràcies.
Què sents? Tens els micròfons de recu per explicar-li a Catalunya què sents?
No, bé, contents. Però... pensaria que potser estaria més excitat. No, estic molt content. Això, guanyar la Champions, que fa tants anys és el torneig que ens faltava, això dona valor a les 5 Premier Leagues que hem guanyat, a les Copes, a totes les competicions. Bé, quan tothom al món et diu que no serà complet, que no serà definitiu si no és capaç de guanyar-la, doncs al final, si tot el món ho diu, doncs potser tenien raó. Ara ja s'ha acabat, ja no podran dir que no ho hem fet. Estem immensament feliços per haver aconseguit un triplet, amb aquest club haver-ho creat tot dona un cert sentit. La final m'ha recordat molt la final que vam guanyar el 92, de mastegar un xiclet allò pastós de que no se'n passa mai o de que no s'acaba mai, i perquè no m'esperava res més. És un equip molt fort, a l'Inter, molt fort, amb moltes coses, i era qüestió d'aguantar i tenir aquesta cosa, aquesta competició té. Vull dir, hem estat en general bé, però al final podíem haver empatat amb les opcions que han dit claríssimes, ens hem anat a la pròrroga, podíem haver perdut el partit i què hagués passat. Vull dir, no em canvia l'opinió del que és aquest equip, guanyar no ho hem perdut, però evidentment guanyar-la doncs ens dona molta satisfacció.
Em deixes fer-te en un altre i acabem, que ens estan collant aquí al darrere perquè la gent ho sàpiga. Has parlat a la roda de premsa dels 14 anys del triplet amb el Barça, del 14 de Johan, d'alguna manera Written in the Stars, has dit, no? Sí. Que estava escrit a les estrelles que havíeu de guanyar.
Sí, sí.
Les cames d'Ederson en aquell rebot amb Lukaku. Suposo que una mica és tot això.
Així és. Hem tingut anys que arribaven i ens feien un gol, arribaven poc i ens feien un gol, i vam haver un partit contra el Bayern de Múnich a quarts de final de Calçaner, va tenir una ocasió molt clara i la va parar l'Ederson. Amb el Bernabéu amb 1-0 en contra, l'Ederson en va parar una i vaig dir, aquest és l'any. El porter ha de parar aquestes boles per ser campió. Quantes vegades el Víctor Valdés les va parar a París, te'n recordes, amb el d'això? El que sí, recordo, amb l'Everkusen les va parar. El porter les ha de parar en aquestes d'això. I avui les ha parat. Les ha parat i ens hem endut la copa.
I l'última, quants anys t'has tret de sobre, quants quilos t'has tret de sobre amb aquest títol, amb aquest canvi, i no sé si tens alguna sensació per comparar-la amb les que guanyaves amb el Barça, perquè abans ho comentàvem, no? que t'havien vist plorant, i avui t'hem vist com molt seret. Ho has dit a la roda de premsa, que contra el United vas patir més, diguéssim, que avui.
No, el United sabia que ens ajudava, l'avui ens ajudava a arribar millor avui, a guanyar l'FA Cup al United. El United és el rival de la ciutat, els nostres fans han viscut dècades sempre molt endarrere d'ells, i des de que Abu Dhabi va fer l'esforç de comprar el club, van posar el club en un altre nivell. Ho he dit a la roda de premsa, amb aquesta feina el Xiqui i el Ferran han sigut vitals, perquè quants equips per perdre la Champions canvien projectes, destrossen projectes d'aquesta competició, comencen a tornar-se bojos en el mercat, a canviar entrenadors cada dos per tres, i a mi m'han aguantat. A un altre club m'haguessin fotut fora, i a mi m'han aguantat. I això té molt de valor i té molt de mèrit el que ha fet el Xiqui i el Ferran, el Caldun, el nostre chairman, de dir, ok, ho tornem a intentar, intentem reforçar l'equip el millor possible, i això ens ha donat tard d'hora, quan tu estàs sempre a prop, tard d'hora una vegada passa, però estic molt content per fer una cosa amb un club que mai l'havien fet, però Barça.
Doncs mira, parlant del Barça, quin missatge envies a la gent del Barça, que avui està tan contenta com si el Barça hagués guanyat la Champions?
Jo sé que van estar molt contents quan vam eliminar el Madrid, i em consta, i quan vam que estic per Barcelona m'ho han fet sentir. A tots els que m'estimen, doncs que va per ells, que segueixo molt el Barça, que tornarà a ser qui és, i res, amb ganes de passar les vacances a Barcelona.
I el Girona també el segueixes?
També el segueixo, també. He fet un any, un any extraordinari. Ara, qüestió d'això, de primer any que es mantenen, de poder fer durant 2, 3, 4 anys a primera. Si ho aconsegueixen, farem Girona un gran equip de Lliga Espanyola.
Ha rebut també t'estimem, Pep. Felicitats i gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
El gran protagonista del món Esport avui als micròfons de RAC1. Acabeu d'escoltar la conversa en exclusiva del Miquel Agut al micròfon vermell de RAC1, Josep Guardiola, explicant les seves sensacions, i el tio amb dos collons li pregunta pel Girona. Clar que sí, aquest és el nostre Miquel Agut, només faltaria. Pep Guardiola també en, a RAC1, insistim, en declaracions al Miquel Agut. I ara sí, abans de tancar, 10 minuts i la una. Ramon Besa, des d'Istanbul, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, ara sí, ara sí. Què sents, Ramon, després de que sembla que s'hagi culminat aquesta obra, a més en un partit avui que és, diguem-ne, tan poc coherent, per dir-ho d'alguna manera, amb l'obra que hem vist fins ara?
Bueno, és una mica el que li faltava al Pep, no?, guanyar una Champions, perquè diuen que les finals es guanyen, que no hi juguen, no? Això és el que se li recriminava. Aleshores, ara suposo que el debat serà que també és capaç de guanyar una final sense jugar tan bé com jugava abans. La veritat és que ha estat una final com molt semblant a moltes d'altres. Nosaltres estàvem molt ben acostumats amb les finals del Barça, que guanyava el Manchester United d'una manera clara, i en canvi aquesta s'ha semblat, doncs, jo què sé, amb la de Oporto, amb el Chelsea, moltes d'altres. Una final molt patida, m'ha agradat molt l'Inter com ha jugat, pels recursos que té, però també la capacitat que ha tingut el City d'equip madur i de saber resistir, aguantar, i que, bé, suposo que ara s'acabaran ja les recriminacions al Pep de si no ha necessitat a Haaland. Era una altra cosa, que si el City a Haaland no era Pep, ha acabat fent un gol, el gol decisiu, el de figura del mig centre, que és una de les gran, una de les coses que més ha perpetuat Guardiola seguint el llegat de Cruyff, i per tant crec que és una gran nit per la gent que creu que Guardiola, més enllà dels títols, és una, és un tècnic que ha evolucionat el futbol i que la seva empremta a la Bundesliga, a la Lliga Espanyola i a la Premier és indiscutible. I ara, a més, amb el segon triplet, l'únic tècnic que ha aconseguit dos triplets amb dos equips diferents.
Tu que has estat... Exacte, imagina't. Que això són els títols, però l'altra cosa és el que dèiem ara i el que deies tu, que és l'evolució futbolística. Tu que has estat a Istanbul, tu que coneixes bé en Pep, tu que l'has pogut veure, has pogut, diguem-ne, copsar les seves reaccions en viu i en directe. Això que dius tantes vegades tu, Ramon, del periodisme, que és veure en situ, olorar, escoltar. Com l'has vist? Com analitzes la seva reacció? Perquè jo deia abans que era una mescla entre emoció, però alhora serenor, no?
Sí, però jo, ahir em vaig tenir males sensacions o males vibracions. Em va recordar una mica de vegades aquell Pep que està molt tens, que sap que es preocupa molt pel rival, i jo crec que ha fet molt d'entrenador en el sentit de cuidar tots els aspectes perquè l'Inter no el pogués sorprendre, i d'alguna manera l'equip ha jugat condicionat, no?, per aquesta imatge que hem tingut tots de l'Inter, d'un equip 4 i 5 vegades millor del que ens imaginàvem. Jo que tantes vegades, que és el respecte que té el Pep pels seus rivals. I jo crec que han jugat molt responsabilitat. És a dir, el fet de ser favorit no et regala la Copa. I crec que el Pep volia limitar al màxim el risc que suposava l'Inter. I al final, doncs, tampoc ho ha aconseguit, ho ha aconseguit a cara al marcador, però del joc, perquè ha estat més decisiu Ederson que Haaland, amb les tres intervencions que hi ha hagut al final, no? Vull dir que tampoc ha sortit com volia, però crec que ell estava molt obsessionat amb l'Inter. També ha recordat durant la roda de premsa la final que guanya el Barça amb Cruyff, el Dream Team, el 1-0 amb el gol de Koeman. És a dir, les finals, aquell equip tan mitificat per tots nosaltres, els comens que ens definim com a cruifistes, va ser un partit també molt sofert, no va ser un partit emblemàtic, perquè era allò la primera copa. Doncs la primera copa d'Europa del Barça ha estat una mica com la primera copa del City, encara que els entrenadors hagin estat diferents. Però en aquell moment Guardiola estava al camp i avui estava a la banqueta. Per tant, Pep, jo crec que aquestes situacions, com que ha viscut tant futbol i les viu tant, les somatitza, i llavors els jugadors tenien un cert temor a l'Inter. Què hagués passat si haguessin vist el City desbocat de sempre, el City que va d'aquest? Potser haguessin trobat-te jugant molt bé per dir una final.
I per tot plegat, i amb això tanco ja, Ramon, per tot plegat, aquestes connexions constants que fem des del món culer, des de l'evolució cruifista, des de Guardiola, avui és una nit de melancolia, Ramon? La podem definir així per la nostra perspectiva, des de com ho estem vivint nosaltres?
No, també hem de ser generosos en el sentit de dir que el futbol que va néixer aquí i avui dia es pot reproduir o s'expandeix a través dels seus protagonistes amb altres escenaris. Un, per exemple, el del City, que és un equip nou, no? És un equip, bueno, un club vell o un club antic o històric que té un equip guanyador relativament nou. i aleshores tu veus que d'alguna manera hi ha el que va crear-se aquí, l'efecte expansiu que ha tingut aquell tipus de futbol, doncs s'ha anat reproduint a diferents llocs. Ara el que s'espera és que amb la nova generació de jugadors del Barça, doncs amb un entrenador que ha mamat aquesta essència, amb un president, com ara sentíem l'entrevista, perquè la feia davant meu Miquel Agut amb el fet que recordava el que han fet Soriano i el que han fet Chiqui, doncs de creure en un projecte, doncs és això una mica, no? I tenir una certa paciència i sobretot no fer passos enrere. Jo crec que el Barça ha iniciat un camí en una lliga que és bo i que amb el temps anirà recuperant. Sempre pensant en una cosa que és la cara que en aquest moment és brutal, que és que el dia que el Barça reculli tots els actius que té escampats pel món, sí, és a dir, ara agafem, se'n va el Busquets, el dia que torni Busquets, pot tornar Iniesta aviat, pot tornar Pep... O
sigui, encara bo que ha tornat Xavi, penso, com a mínim, Ramon, no?
Jo vull dir que, en el fons, en una situació econòmica molt delicada per tota l'herència rebuda i per totes les circumstàncies, els actius futbolístics que té el club són únics. I aquests actius són els que li donen al Barça el que no tenen els altres clubs, que són els intangibles, que és un model de club i un model de joc. Mm. I, per tant, d'alguna manera, el fet que Guardiola guanyi la Champions amb el City també té una part de melancolia o no justal, de nostàlgia, però també de satisfacció que hi ha estat amb el City.
Sí, sí. Que sigui així. Ramon Besa, gràcies des d'Istanbul. Una abraçada forta. Gràcies per ser nosaltres en aquesta nit de ràdio. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bona nit, bona nit. I per tancar, crec que tinc l'Agut per aquí, per acomiadar-lo. Miquel, ets per aquí, eh?
Hi soc.
Déu-n'hi-do. Cara a cara amb Pep Guardiola i preguntant-li pel Girona. Bravo, Miquel.
Home, clar que sí, només faltaria el club més important... Ai, perdó. No, home, però ja que hi érem, ella estava còmoda. Primer, els treballadors de la UEFA, com si fossin empleats de seguretat, em bloquejaven l'accés a Guardiola. Com que no he pogut preguntar la roda de premsa i en català no estava permès perquè només eren els idiomes oficials i el català, evidentment, no hi és, no cal que expliquem per aquests motius. Llavors, resulta que quan ha passat a prop meu li he dit si podia fer preguntes en català i ell s'ha aturat i m'ha dit sí. I quan els de la UEFA deien no, fora, ell ha dit sí, vine cap aquí que parlarem.
Que bo.
I hem parlat i també gràcies al Departament de Comunicació del City, perquè el seu cap de premsa, que era molt a prop meu, m'anava fent, mentre parlava Guardiola, m'anava dient pots anar fent, i jo m'ha dit ja allò, una més i prou, però hem estat ben bé 5 minuts, com que Guardiola estava còmode i el representant de comunicació del City ho ha vist, doncs m'ha deixat anar fent i al final hem pogut fer 5 minuts i escoltar-lo en català en una nit com aquesta.
I tant que sí, i en exclusiva RAC1, i això que us ha apropat al Miquel Agut, un dels sons de la nit, la gran veu de la nit que l'heu pogut escoltar en aquesta emissora. Miquel, bona feina, una abraçada forta, descansar, que has viscut un moment històric, que vagi molt bé.
Una abraçada per tots.
Bona nit, bona nit. I bona nit també, i gràcies per la paciència i per estar fins nosaltres tan tard en una nit també, que jo crec que la recordarem tots, amb en Ferran Correas, amb Marc Cornet i també en Jaume Naveira. Gràcies a tots tres, Bona nit, que vagi molt bé.
Gràcies, bona nit.
Bona nit,
gràcies,
bona nit. Bona nit, Jaume. 2:01, encara algunes històries més per acabar aquest Tu diràs. Com per exemple, aquest diumenge, Pol Rodríguez, el Barça Atlètic, afronta el partit de tornada de la semifinal per pujar a segona divisió A. És una de les cites de demà. El rival és el filial de l'etern rival, si ho estem dient bé, el Real Madrid-Castilla. Els Blaugrana defensen un 4-2 de l'anada.
Sí, un resultat favorable, però ni molt menys definitiu. Els homes de Rafa Márquez, que viatgen demà mateix per jugar al Di Stéfano a partir de les 8 del vespre, sense el seu porter titular, Arnau Tenes. Ja ho hem anat explicant, el tercer porter del primer equip està concentrat amb la sub-21 i la federació no li permet jugar aquest partit. El tècnic, Rafa Márquez, no se'n fia del resultat favorable que van aconseguir a l'anada.
A mí el marcador de ir 2-0 es siempre un marcador muy peligroso, así que bueno, nosotros no vamos a desistir de hacer lo que venimos haciendo, ¿no? De ir a competir, de ir hacia nuestra idea de juego, de tratar de tener la posesión de la pelota, de seguir intentando hacer más acciones ofensivas para tener más oportunidades de gol y ojalá podamos concretar más goles.
Recordem que si el partit acaba amb 2-0 a favor dels blancs, hi hauria pròrroga, però si es manté l'empat, seria el Real Madrid-Castilla qui avançaria a la final, perquè ha quedat en millor posició a la Lliga regular. El rival a la ronda definitiva serà finalment l'Eldense, que avui ha superat el Celta B per 2-0 i amb un 4-3 en el global de l'eliminatòria.
Molt bé, demà us expliquem el Superesports. Gràcies, Pol, fins ara.
Gràcies.
I a aquesta hora també és moment de marxar cap a un dels altres focus noticiables de la jornada. París, on avui la polonesa Iga Swiatek s'ha proclamat guanyadora de Roland Garros per tercera vegada, derrotant la txeca Mukova a la final. Enviat especial de RAC1, Albert Bassas, bona nit.
Bona nit, Dani. En un partit, sens dubte, a l'alçada d'una final de Grand Slam, perquè Mukova ha venut molt cara la seva pell. Finalment, però, la gran favorita, la polonesa Iga Swiatek, ha fet bons els pronòstics i s'ha imposat en 3 sets a la tenista txeca, 6-2, 5-7 i 6-4, per endur-se d'aquesta manera el seu tercer títol a París, després que ja guanyés el 2020 i també l'any passat, reeditant, per tant, títol a Roland Garros, un títol que la situa ni més ni menys, amb només 22 anys, a l'alçada de tenistes com Serena Williams, Mònica Seles o Arantxa Sánchez Vicario, que al seu dia també van guanyar 3 Roland Garros.
Això avui, demà, serà torn per la final masculina amb Alcaraz fora de combat. La jugaran Novak Djokovic i Casper Ruud.
Sí, el serbi lluitant per la història, buscant el seu 23è gran slam, que el convertiria en el tenista amb més grans slams del circuit ATP, i el noruec Casper Ruud, que tot just vol guanyar el seu primer i estrenar-se aquí a París després de fer final ja l'any passat, en què va acabar perdent contra Rafa Nadal. En la prèvia, el tenista serbi assegurava no tenir més pressió que de costum.
La pressió hi és cada dia. Aquesta vegada no és res diferent. És part del meu esport, de la meva vida i de tot el que faig. Crec que tenir pressió és un privilegi, una font de motivació. Estic preparat per la batalla de guanyar un altre gran slam. Només espero jugar al meu millor nivell. Estic molt feliç de poder fer història en aquest esport, però ara només estic pensant en guanyar el partit.
A priori, Djokovic parteix com a favorit, tot i que d'aquests 22 grans slams, precisament a París, és on ha guanyat menys. Són 10 a Austràlia, 7 a Wimbledon, 3 a l'Open dels Estats Units i només 2 aquí a París, en part perquè al davant s'ha trobat gairebé sempre amb un Rafa Nadal que durant aquesta època n'ha guanyat 14. Sí, com sigui, però el que està clar és que no és el gran slam amb qui el serbi mantingui més bon feeling, ni amb la superfície ni amb el públic, que per cert, ahir a la semifinal majoritàriament anaven amb el Alcaraz i que fins i tot van arribar a xiular Djokovic en més d'una ocasió. Doncs bé, preguntat per aquest tema, Djokovic els va desafiar d'aquesta manera.
I don't mind.
No m'importa, no és la primera vegada ni probablement sigui l'última. Seguiré guanyant.
Fent amics Djokovic, que segur que demà també jugarà com a visitant, si es pot dir així, en un partit, però en què, com diem, tothom el considera bastant favorit.
GP RAC 1.
Vinga, tens pel motor aquest cap de setmana, que tenim gran premi d'Itàlia de MotoGP. Hola, Quim Salvador, què tal? Bona nit.
Hola, Daniel Aguilar, molt bona nit.
Avui cursa sprint, victòria pel campió, victòria per Pecco Bagnaia.
Sí, ha estat el gran dominador del dissabte, ha aconseguit la pole al matí i a la tarda, ha guanyat l'esprint amb autoritat, tot i que hi ha hagut una mica de suspens, perquè la pluja ha amenaçat de mullar l'asfalt de Mugello durant la cursa sprint. De fet, ha arribat a humitejar algun sector, però al final no ha anat a més i s'ha disputat amb asfalt sec. I aquest domini que dèiem que Pecco Bagnaia, el sentim, declaracions a DAZN.
He tenido miedo de tener que ser un flag to flag y no era el ideal, pero estoy muy contento porque desde que he visto que las condiciones eran mejor, he empezado a hacer el ritmo que hemos hecho esta mañana en el FP3 y me he encontrado muy bien. Sabía que Marco iba a ser muy, muy cerca porque todo el weekend que va rápido.
Marco es Bezzecchi, sí. Que també és el segon de la general del campionat, sí. I ha arribat segon a la cursa ara. Bezzecchi és a 4 punts de liderat de Bagnaia. I el podi l'ha completat tercer Jorge Martín.
Home!
El teu admirat Martín Eitor.
Boníssim!
Que també va tercer al campionat a 19 punts de Bagnaia. El madrileny avui s'ha hagut de defensar del seu company d'equip, Joan Zarco, que li trepitjava els talons.
Tenía buen ritmo, estaba siendo competitivo. Pecco tiene un paso más, la verdad, no sé. Este fin de semana intentaremos para mañana acercarnos un poco. Ya será un gran logro porque ya hemos visto que hoy nos hemos ido bastante del grupo y para mañana, bueno, sigo con la mentalidad de ese top 4, top 5, intentar estar en el pòdium, por supuesto.
El pòdium és el nostre lloc. Què més, Quim?
Ha guanyat Bagnaia, segon Bezzecchi, tercer Martín, quart Zarco, cinquè Luca Marini, top 5 de Ducatis a l'esprint del Gran Premi d'Itàlia a Mugello.
El titular te'l va donar tu, Marc Márquez, el recordaré tota la temporada. La gent està fent cua a Ducati perquè el fitxin, si és que ara Ducati és qui mana.
Sí, però ja han dit des de la marca que no volen fitxar pilots, que ja en tenen prou. Darrere de les 5 Ducatis, la KTM de Jack Miller, sisè, i setè Marc Márquez, que ha començat el dia amb una brillant segona posició a la qualificació, buscant rodes, com està fent aquest any, però ja són 3 grans premis, Dani, 3 primeres files de Marc Márquez. N'ha fet 3 perquè els altres 3 se'ls ha posat per lesió, que som a la 6a prova del Mundial. A la cursa, però, li ha costat més no se sent prou fort per atacar i a més l'ha perjudicat un avançament massa agressiu de Miller, que li ha fet perdre 3 o 4 posicions.
És donde tocava estar. Intento no especular en ese aspecto. He dicho que ese, nuestro resultado era del 6 al 10. Hemos acabado séptimos. Ha faltado ahí mi hermano Alex y Binder delante, que han tenido ese toque, pero sí que es cierto que esperaba ir perdiendo posiciones, pero poco a poco. Por mala suerte, por un incidente de carrera con Jack en la curva 10, las he perdido de golpe, pero bueno, estas cosas pasan en las carreras y es completamente normal.
Interessant això que diu Márquez sobre la topada amb Jack Miller, perquè m'agrada molt aquest concepte de... Jo ara, evidentment, no diré res sobre això perquè ja sabem exactament com ens les gastem.
Sí, exacte. El que és estrany és que avui no hem pogut veure un Marc Márquez combatiu, com sí que el varen veure a Le Mans, a l'últim Gran Premi.
Sí.
I és per les característiques del circuit, de revolts molt més enllaçats, no de frenada forta, i pel que acabem d'escoltar que explicava Márquez, que no se sent amb confiança d'atacar les frenades per poder buscar els avançaments. Darrere de Marc Márquez, 8è Aleix Espargaró, 13è Maverick Viñales, el seu company d'Aprilia, Raúl Fernández, que ha acabat 19è, 20è Augusto Fernández. Els dos Àlex de MotoGP, els dos catalans, han anat per terra. Àlex Márquez, que sortia tercer, s'ha vist involucrat amb una topadeta amb Brad Binder al primer revolt, i també ha anat per terra Alec Rins, que n'ha sortit malparat, molt malparat. L'han hagut de dur amb helicòpter a l'Hospital Careggi de Florència, on l'han diagnosticat fractures a la tíbia i al peroné de la cama dreta. És evident que no podrà córrer demà, i veig gairebé impossible que pugui ser ni la setmana vinent a Sachsenring ni l'altra a Assen, que tenim tres curses seguides en tres setmanes consecutives. Tampoc sortirà demà Joan Mir. Ahir es va fer mal a la mà dreta i avui ja el seu equip ha decidit que no sortís a pista, retirat del Gran Premi d'Itàlia. Esperem que estigui recuperat per Sachsenring. Ah, per cert, nou rècord de velocitat. Estem asseguts, Dani, eh? Brad Binder ha posat la seva KTM 366,1 km per hora a la recta de Mugello, sobre dues rodes, Déu-n'hi-do.
366, és que és arrodonera 400, no falta molt per 400, ja ho sé, però és una barbaritat, això.
Sí que ho és.
Demà les dues, aquesta cursa llarga, com deia en Quim amb els germans Márquez, acompanyant Peco Bagnaia a la primera fila, i a Moto2, Pol d'Aron Canet, però no sabem si podrà córrer, Quim.
Sí, perquè ha acabat la Q2 abans d'hora i per terra s'ha trencat el cinquè metacarpià de la mà dreta, haurà de passar examen mèdic demà per poder sortir a cursa. Ell ja ha dit que sí que vol sortir, però necessitarà que l'autoritzin els metges. Segon, Pedro Acosta, tercer, Sam Lowes, la cursa de Moto2 demà un quart d'una del migdia.
I la poli de Moto3 és del turc Denis Onku.
Per davant de l'australià Joel Kelso i Ayumu Sasaki, això són resultats de qualificació. Després hi ha un ball de sancions que farà que el líder del campionat, Daniel Olgado, el valencià, que havia estat cinquè a la quali, surti de la primera fila al costat de Denis Onju, i també va penalitzar Xavi Artigas, que havia estat vuitè a la quali, haurà d'arrencar des del fons de la graella i fer una volta llarga de penalització. La cursa demà a les 11.
Denis Onju, en Quim evidentment és un tio viatjat i sap parlar més turc que jo. Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
Vinga, i encara per acabar, ens allargarem una miqueta més avui, que és nit gran, és nit de Champions. Parlem de bàsquet. Hola, Marc Mundet, bona nit. Amb la victòria del Real Madrid avui, vaja, la derrota de la penya podria haver estat realment una tova, però la penya ha reaccionat malgrat que s'ha quedat, diguem-ne, a la riba. No ha pogut acabar d'apropar-se al Real Madrid, el Madrid que situa el 2-1 a la sèrie.
Sí, es pot dir que de fet han sigut dos partits en un, un primer partit de 26 minuts on han vist un Real Madrid molt superior al Joventut, en base a dos homes, Walter Tavares i Gerson Yabusel, i uns últims 14 on la penya a punt ha estat d'obrar una remuntada que hauria estat històrica. Perdia de 30 i s'ha posat a només 5 a falta d'un minut i 10 segons per acabar. No és que et digui que és una remuntada que té un punt enganyosa, però també és veritat que en aquests últims 14 minuts el Madrid ha endreçat peces, s'ha dedicat a gestionar les càrregues, la penya, a més, ha volgut recuperar sensacions del que estava sent un mal partit. De fet, Carles Durant no ha tingut problemes en reconèixer-ho, eh? Avui el Joventut ha perdut, 73-83, i diu, no hem estat bé, bàsicament per la superioritat blanca a la pintura.
Bé, jo crec que hem jugat malament, per molts motius, no? El primer és perquè mai no ens ha deixat jugar. Vull dir, ens han defensat molt bé, el Tavares ens ha, avui és el partit que ens ha molestat més en els tres partits de la sèrie. Segurament la nostra ansietat també de voler agradar ens ha afectat molt a l'inici, no? I cada error que cometíem, que hem comès bastants, pues ha sigut una penalització. I el pitjor és que, a més, defensivament, nosaltres avui hem estat tubets.
I això, que hi ha un parell de dades que ho explica molt bé. Deia Carles Durant, Tavares ens ha molestat molt. Tavares ha acabat amb 0 punts, però en el més menys, més 34, determinant. Sí, sí. Hi ha una dada que ho explica molt bé, el Madrid obre el partit amb un 78% de tirs de dos, i no tinc la diferència de pes entre un i altre equip, però si tu agafes la referència dels dos equips, veuràs que la penya perd tots els duels físics. Però avui queda el bon regust de boca d'aquesta remuntada. Carles Durant ha fet una cosa molt bona, molt xula, treure tota la pressió als seus jugadors, que s'han alliberat, i a partir de la segona unitat ha començat a recuperar sensacions d'aquest menys 30 a menys 5. Ara bé, massa diferència per remuntar com per pensar haver-la fet tan grossa que hauria sigut històrica.
És que creure, i a més és el que li he dit a l'equip, deixeu de pensar en el marcador i posem-nos a jugar, no? I a fer les coses que nosaltres sabem fer. Més que creure, sí que ens anàvem apropant i fins i tot hi ha hagut un moment que els entrenadors m'han dit, ostres, intentem posar algun jugador més, millor continuem i fins on ens porti, no? Jo crec que igualment ens està una mica lluny.
La penya ha perdut, 2-1 a la sèrie, amb un Joventut que haurà de fer millor les coses dilluns. Tòmic, per exemple, cap cistella en joc, Parra només 4 punts, Vives 3, cal més. Maig vol en contra, dilluns a les 9 de la nit, un partit que explicarem com totes aquestes semifinals de RAC.
I demà, l'altra sèrie que s'ha de desempatar és la de Barça Unicaja, però clar, la sèrie es desplaça el Martín Carpena a Màlaga, a veure com ho té el Barça, Marc.
Sí, és una prèvia que jo diria que gira al voltant de dos conceptes. Primer, la preocupació reconeguda per Sarunas Jasikevich, us parlava en cada energia del seu equip, i l'ambient que es prepara el Carpena. I és una mica molt semblant al que li ha passat a la penya en el partit contra el Real Madrid. El Barça s'hi ha de fer. O això és el que ha reconegut Àlex Abrines a la prèvia d'aquest tercer assalt que juga demà a quarts de set a Màlaga.
Ens va donar una mica per sorpresa, potser, però bueno, perquè clar, al final moltes faltes que no les cobraven, pues, òbviament és complicat jugar amb això, no? Però bueno, ara ja sabem el que hi ha, sabem com surten ells i haurem de sortir nosaltres a jugar més físics que ells, no? I enviar missatge des del principi.
Un Barça que haurà de guanyar com a mínim un partit a Andalusia per no quedar eliminat, i ho farà en un ambient molt i molt hostil. Deia ahir Bon Navarro a la sala de premsa que si el Martín Carpena tingués capacitat per 15.000 persones, s'ompliria. Doncs ja t'ho dic ara, Dani, entrades exaurides pel tercer i pel quart partit. Àlex Abrines, que va estar-se unes quantes temporades a Màlaga abans de venir a Barcelona, ha reconegut a RAC1 que el que veurem aquests dos dies a Màlaga és el resultat de com d'encigalats estan allà aquesta temporada. Han fet semifinals de la Champions, campions de Copa, i ara tenen l'opció de tombar per primera vegada en la seva història el Barça i colar-se a la final de la CB.
No, és molt complicat, i darrerament doncs, tenen un públic enganxat, òbviament tenen un equip que els està donant moltes alegries i jugant molt bon bàsquet, i serà molt complicat, no? Jo he viscut aquests els meus primers anys com a fan i després com a jugador, amb el Carpena a ple, i bueno, al final és complicat guanyar, una de les pistes més complicades, no?
El partit a 6:45 de la tarda, avui hem viatjat els 14 habituals, l'únic descartat Corey Higgins per lesió, l'equip s'ha entrenat a l'escenari del partit, demà, insisteixo, a 6:45 de la tarda, en directe, al Superesports de RAC1.
Amb la narració d'en Marc Mundet. Gràcies, Marc, a dormir, bona sort, anava a dir, sí, bona sort en la vida i bona nit també.
Gràcies, bona i que nit. Siguis molt feliç.
Exacte, i mengis anís, bona nit, maco. Per acabar, hoquei patins, el Barça ha guanyat 4-1 i situa el 2-0 en la final de l'hoquei Lliga contra el Liceo. Dijous a Riazor tindrà el primer match ball per ser campió de Lliga, i en hoquei herba el Pol ha arribat a la final després de la final de Lliga després d'eliminar l'Atlètic Terrassa 2-1, 2-3, que era el vigent campió. Aquest diumenge el Pol jugarà la final a 5:45 de la tarda contra el Club de Campo madrileny. La final femenina serà Junior Club de Campo. I fins aquí, 14 minuts per sobre de la una al programa d'avui. Ens hem estirat una mica, però jo crec que l'ocasió ho valia. Amb aquest títol de Champions hem escoltat els protagonistes i sobretot el micròfon del Miquel Agut a RAC1, el gran protagonista Josep Guardiola. Avui ha guanyat la Champions, el triplet amb el Manchester City. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i a la Laia Colla, a la producció. Demà més ràdio i més esports a RAC1. Descanseu.
Pol Prats. Bona nit. Passa 14 minuts, gairebé un quart d'hora de la 1. El Manchester City de Pep Guardiola s'ha proclamat campió d'Europa per primera vegada a la seva història. Laia Coll.
Els Citizens han guanyat la final disputada aquest dissabte a la nit a Istanbul per la mínima 1-0 davant l'Inter de Milà. Rodrigo ha fet l'únic gol del partit.